Falten 7 minuts per la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Mira, avui contenta.
Ah, que bé, molt bé. Per algun motiu en concret?
Mira, t'he de dir que fora de la ràdio
alerta.
Estem passant un moment complicadot a casa a base de virus.
Sí, estàs amb un volcà emocional ara
crec
mateix.
Crec que està caient el meu senyor i la meva mare. Ai, senyor, que se'ns en va l'estructura familiar de la merda.
Te dominó, eh?
Per tant, et dic que la ràdio és on estic més segura.
Per tant, si algú està interessat en fer de cangur, potser es podria obrir una via de negoci aquí mateix.
Si us plau, per favor, mirem-ho això, eh? Vies de contacte habituals, ara us la relatem. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. I avui, si és dimecres, vol dir que la solució es diu David Balaguer, molt bon dia!
Bon dia!
És el nostre col·laborador comodí, eh?
Estic molt content.
Un altre.
Molt content.
A veure,
vinga.
Entre el teu contenta i aquest estiu molt content.
Saps qui m'ha recordat ara? M'ha recordat a Xavi Hernández, perdona el símil, sempre trec coses, eh? A Xavi Hernández, quan van treure una samarreta del Barça, la nova equipació, no sé quina història,
sí.
I el community, sí. O la community va decidir ensenyar-li a Xavi Hernández, gravar la seva reacció, i la seva reacció va ser... Ah, molt bé, sí. Molt fashion. Doncs m'ha recordat això, eh?
Has considerat, doncs, que no estic molt content?
Crec que t'ha pillat per sorpresa la cosa. Col·laborador comodí. És a dir, a tu t'ho posar a parlar del que sigui, eh?
A veure, avui és un repte, eh?
Avui és un repte.
Un altre, un cop més.
Per això he fet aquest disclaimer, avui és un repte. Sí, senyor. En David Balaguer presentat, doncs avui portem una solució que posa, jo crec, el dit a l'anàfora. Avui parlem de dones i ciència, les grans oblidades. Perdoneu-me fer l'acudit, les grans oblidades, un altre cop. Per què? Perquè, criatura meva...
Pot ser que entre parèntesis també.
És que, clar, no vull fer humor, però és que ens ho posem en safata de plata, de veritat. Des del 2015, cada 11 de febrer es commemora el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. L'ONU el va instaurar perquè l'accés de les dones a les carreres científiques té moltes barreres. És més difícil tirar endavant una investigació si ets una dona? Això ho volem saber. En la investigació científica, la presència o absència, en aquest cas, d'una perspectiva de gènere, influeixen les hipòtesis? Influeixen com s'interpreten els resultats? És a dir, està afectant al final el resultat de la ciència? Què és l'efecte Matilda? Ja us ho dic jo, és la invisibilització de la dona a causa d'atribuir els descobriments i mèrits a homes. Per això va néixer la campanya No More Matildes, No Més Matildes, de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnològiques. Tu coneixies l'efecte Matilda?
Sí, perquè n'havia sentit a parlar. I realment el tema d'avui és un tema... Avui ens posarem seriosos, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè això d'avui és seriós,
toca,
això no és cap broma. Però sí, el coneixia perquè n'havia sentit a parlar i me n'havia informat una mica i realment és greu. Però
és
això,
greu,
això no només ha passat amb la ciència, també ha passat
a
amb l'art,
tot
arreu. És a dir, atribuir obres als homes que no són d'homes.
Mira, ara hi anirem també. I la pregunta del dia anirà en aquesta línia, perquè avui nosaltres volem posar de relleu dones científiques que habitualment no se'n senten a parlar. Si jo et dic, digue'm un científic famós, tothom dirà Einstein, no? El més famós. O digue'm una pintora famosa, Frida Kahlo.
Exacte.
Fora de Frida Kahlo, sí, qui ets capaç de dir-me?
Exacte, sí, sí.
Fora de Marie Curie, que també té tela d'on ve Curie i ja en parlarem.
Anem molt peixos, anem peixos en aquest tema. I segurament els noms els saben les persones, les dones científiques.
Exactament.
Més que els homes científics.
Malauradament. Avui la nostra pregunta, Línies Obertes, va una mica en aquesta línia. Hi ha premi a tots els que hi participeu, vies de contacte habituals. Què preguntem, Fran?
Doncs mira, avui us demanem a través del 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, que és el 677-38-77-19, una pregunta clara i directa. Quina dona científica voleu reivindicar i per què ho voleu fer?
No cal que sigui famosa, eh? Si em dieu no, sí que és la meva tieta, que treballa als laboratoris X i és la cap de control de no sé què, també. O la meva tieta, que és neurocientífica i exerceix a l'hospital tal... Ara estic obsessionada amb les tietes, eh? No cal que siguin tietes. El 677-38-77-19. Últimament no repetim gaire el WhatsApp, el diem així com molt ràpid. Si hi ha nous oients, és molt fàcil. 677, us l'heu d'aprendre. de memòria com a acte de fe. 38, l'edat que dic que sí, tinc, però que no tinc.
La Pantoja del,
la Pantoja del Baix Llobregat, 38. Sí. Repetim el 77 sí. I la meitat de 38, que són 19.
Efectivament. Us guardeu la solució amb Elisenda Carot i allà teniu sempre a contactes i avui ens podeu dir quina dona científica voleu reivindicar i per què.
Mireu, avui tenen la solució aquestes i altres preguntes sobre ciència i dones a persones que excel·leixen en la seva feina. Ella és la Gemma Barfany. Molt bon dia, Gemma.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Bé, aquí ben acompanyada.
La Gemma repeteix, la veu sentir el dia que vam parlar de pèls rojos a l'inici de la temporada, perquè la Gemma és catedràtica de genètica de la Universitat de Barcelona. També és investigadora en malalties minoritàries que afecten a la retina. Gemma, la ciència des del punt de vista professional és un camp extremadament exigent. Per les dones ho és encara més? Passa com en els altres àmbits, que hem de superexcel·lir si no som invisibles?
Clarament. Això està totalment demostrat. Fins i tot en un país tan modern i tan igualitari com a Suècia es va poder demostrar que si es miraven, no, qui havia aconseguit doncs, poder progressar en la carrera científica en els últims 20 anys, doncs clarament les dones havien de tenir dos vegades i mig més mèrits per aconseguir la mateixa posició. És a dir, no és que ha de ser més bona, has de ser doblement més bona.
És que és fort, ara us ho passo a un terreny, audiència, que esteu més habituats a veure, per exemple, programes de ràdio, programes de tele. Si un home encapçala un programa de ràdio de tele que fracassa, no passa res. Ho fa una dona i portes l'etiqueta penjada durant tota la teva vida. Passa el mateix, entenc, amb una recerca fallida.
No és tant això. És a dir, jo crec que el problema és que has d'aconseguir fer mèrits, no?, per poder anar progressant en la carrera científica. I el talent i la intel·ligència està repartit per igual. No entén ni de sexe ni de gènere. El que passa és que hi ha una sèrie de situacions fisiològiques molt clares, i és que la dona, si vol tenir una família, doncs entre els 30 i els 40, no?, ha de fer cops de cap i pensar. I és l'hora que més coincideix en què has de ser més productiu i aconseguir una feina i estabilitzar-te.
Això per una banda, és a dir, és evident que el que passa és que quan hem de conciliar, normalment la passa enrere, passa al costat, o els malabarismes els acostumem a fer les dones. Però per altra banda sí que és veritat que hem d'excel·lir, perquè a nosaltres els errors ens penalitzen més, i això és així. I si no, agafeu aquest exemple que us he dit ara, no? Un programa que fracassa, encapçalat per una dona, ui, és que recorda que allò va fracassar. En canvi, els homes se'ls donen un oportunitats.
No, i aquí hi ha una altra cosa amb el tema dels mitjans de comunicació. I això és així perquè es pot comprovar, vull dir, no m'ho invento. Les dones que són més grans se les aparta de la pantalla. Se les aparta de la pantalla, és així. I, en canvi, homes grans poden fer programes fins que tenen 70 anys, 75.
Això és un tema de pressió estètica.
Sí, és una altra història.
Que divendres, però... no? És interessant i me la deixes votant, perquè divendres, demà passat, en parlarem amb la Marta Bonnou, especialista en pressió estètica, i amb la Mariona Ribas, que ens visitaran aquí a La Solució, i parlarem abastament d'aquesta pressió estètica. De seguida aprofundirem en totes aquestes qüestions, però avui també forma part de La Solució la Sònia Fernández Vidal. Molt bon dia, Sònia.
Molt bon dia, com esteu?
Sònia, benvinguda des dels estudis de la Ràdio i Televisió d'Andorra. Hem de dir que gràcies a la gentilesa dels companys de l'emissora que ens han cedit a aquest espai perquè ens pugui atendre la Sònia Fernández Vidal des d'Andorra. Una abraçada també, molt forta als fans de part nostra.
Estic ben acompanyada aquí.
Ah, sí,
també.
Ella és doctora en òptica i informació quàntica per la Universitat Autònoma de Barcelona. El 2017 va ser seleccionada per la revista Forbes com una de les 100 persones més creatives del món. Creus que en general s'associa la física quàntica a la ciència-ficció i, per tant, també a un territori de la ciència, un àmbit de la ciència molt vinculat als homes?
Bueno, tota la ciència s'ha estat vinculada als homes, la física també encara més. Si més no, només cal que mirem, per exemple, el Premi Nobel de Física com un dels màxims reconeixements en aquesta àrea de coneixement, i al llarg de la història bé, hi ha hagut 4 dones, no?, per exemple, en tots aquests anys que han sigut premiades amb aquest Premi Nobel.
És tan fort, això. De fet, la Sònia, a més a més, ha escrit 3 llibres d'èxit, com La porta dels 3 panys, que segurament el coneixereu, o l'heu hagut de llegir, o us l'han proposat llegir a secundària, Quantic Love i Esmorzar en partícules. Aquestes lectures promouen i motiven els joves, m'imagino, a pensar en una vocació científica. És a dir, més enllà de fer pedagogia sobre la ciència en si, el fet que estiguin escrit per una dona, Sònia, també fa que hi hagi aquell efecte mirall, no? Estàs fent de referent per futures dones científiques.
Bueno, també de bo. Aquest és un dels papers, jo penso, fonamentals que tenim totes les dones que ens dediquem o ens hem dedicat a la ciència. Al cap i a la fi, jo penso que la millor manera de trencar amb aquest imaginari col·lectiu, no? Quan diem de tancar els ulls i que ens imaginem un científic, és molt probable que tots pensem un senyor amb el cabell blanc, tot despentinat, una bata blanca
totalment.
I tres bolígrafs, no? Enganxats a la butxaca.
I un bon bigoti. Un bon bigoti, un també. Mira, un bigoti, també.
És que precisament això que diu Sònia, vam fer un exercici, de fet, ja ho sabeu que la intel·ligència artificial té moltes coses, va començar sent racista, també masclista, etc. Si tu li demanes a la intel·ligència artificial dibuixa'm una persona científica, què us hi aposteu?
Et surt una dona. Ara sí.
Ara sí, però ara perquè sí. L'han corregida.
I a més inclusiva.
Però perquè l'han corregida, però a l'inici,
sí.
El model, com que partia de tota la informació que hi ha a la xarxa, evidentment era masculí.
Hi ha un problema també en ciència, i a part de la visibilitat que hem dit abans, és de que els treballs fets per dones es mencionen menys. També hi ha un estudi fet amb totes les mencions. És a dir, bàsicament, fins i tot si arribes a triomfar, ets bastant invisible, perquè els homes es mencionen entre ells, però no mencionen les dones.
L'humertà, aquella, una miqueta.
I vosaltres, en els darrers anys, heu notat algun canvi? Em refereixo a la situació de... Ara, per exemple, d'això se'n parla molt als mitjans de comunicació. Tothom en parla. Aquí ara, per exemple, estem fent un programa d'això, però se n'han fet moltíssims. Hi ha hagut algun canvi o tot és només de cara a la galeria? Només són paraules que no solucionen res.
Home, canvis hi ha hagut. L'evolució de la dona en la ciència ha sigut exponencial. De fet, tan sols cal donar-nos compte que la dona a principis del segle passat encara havia de demanar permís per anar a la universitat aquí mateix a Espanya. En canvi, les dades creixen exponencialment. Ja tenim més estudiants universitàries dones com és cert que quan passes a doctorat, professorat o catedràtic va baixant, però, per exemple, el professorat jove de menys de 40 anys ja tenim majoria o paritat. És a dir, jo espero que tots aquests canvis vagin evolucionant i a mesura que passen els anys es vagi igualant, no? I aquesta tisora que existeix avui en dia es vagi trencant. A més, tenim molts referents en grans centres de recerca ara mateix que són dones, així que esperem que amb el temps
no passi gaire temps
que quan tanquem els ulls i ens imaginem un científic, doncs aleatòriament agafem un home o una dona sense que això ens sigui rellevant, ni tan sols, que aquest
us seria l'objectiu.
Us imagineu
parlar d'aquí 7 o 8 anys i dir, ostres, és que ja no cal aquesta tertúlia, no? Ja no cal aquest tema.
Continuarà fent falta.
Sí, i a més perquè també de tant en tant es viuen retrocessos. Es viuen molt retrocessos.
I espera't.
I has de veure també la situació de la dona a altres llocs del món, per exemple. No? Vull dir que clar, la situació de retrocés es viu de tant en tant i potser ara estem davant d'un moment on patirem un retrocés. Mira què et dic.
Jo us demanaré, estem parlant molt en pla genèric, però us demanaré a les dues que feu un exercici d'aterrar-ho molt, Gemma i Sònia, i demanar-vos d'algun cas concret en què digueu, ostres, aquí jo he viscut, se m'ha invisibilitzat, no van dir el meu nom en la recerca de X en un moment que s'havia de, jo què sé, entregar un premi. Si teniu algun cas concret en què puguem veure l'evidència, mai millor dit, empírica, de que això està passant. Mentre al 677-3877-19 podeu dir la vostra, avui us demanem que ens digueu quina dona científica voleu reivindicar. No cal que sigui famosa. Persones que es dediquen a la ciència, dones que es dediquen a la ciència, que avui vulgueu mencionar a la solució entre tots. Podeu guanyar un lot de productes de mel alemany.
Mira, la Mercè diu que vol reivindicar l'Alice Meitner, que és era una física austríaca que va ser bàsica en el descobriment de la fissió nuclear. La Sílvia vol reivindicar...
Entenc que la Sònia la coneix.
Efectivament, sí, tota la seva història. Fascinant, la història de l'Alice Meitner.
Doncs mira, l'Alice Meitner. La Sílvia, la Lynn Margulis, diu, és una biòloga que a mi em va canviar la vida, a la Sílvia, i la forma d'entendre el món.
Ara que dieu, és que m'has posat aquí unes dades molt interessants. L'Alice Meitner va descobrir, ara ho deies tu, la fissió nuclear, no va voler participar en el projecte de construcció de la bomba atòmica i li van donar el Premi Nobel de Química al seu col·laborador.
Otto Hahn. Bueno, sí, aquesta circumstància també era bastant especial i es va haver de fugir d'on a Alemanya nazi perquè ja tenia descendència jueva i es va haver d'exiliar a Suècia. És a dir, tot i que Otto moltes vegades i a nivell personal sí que la va menciar i valorar, també aquí aquell fet polític és el que també va impedir que fos nombrada amb el seu equip, que era alemany, en aquest Premi Nobel. Però bueno, no és l'única física que hagués hagut de mereixer un premi Nobel i no el va rebre, com la Vera Rubin, per exemple, de matèria fosca, que va ser una de les principals investigadores en aquesta àrea, i tot i així no va ser ella qui va rebre el premi Nobel.
Vera Rubin, eh? I qui el va rebre? Un dels companys d'investigació?
Companys d'investigació, diguis, efectivament. A més, ella tenia les seves anècdotes. Ella explicava com era astrofísica, com en l'Observatori Palomar, era cap als anys 60. No hi havia banys per dones i va haver d'agafar un dibuix d'una dona, no?, i que fiqués dones i enganxar-ho a la porta d'un dels banys per convertir-ho en un bany de dones. És a dir, és cert que, bueno, precisament dèiem abans, no?, si estan canviant les coses, hem de ser molt... I ara nosaltres tenim totes les oportunitats que tenim com a dones, és també perquè hem anat a espatlles de gegantes com aquestes, clar, que ho van haver de lluitar, per tant, és bo recordar-les.
Per això és important també posar-los nom, parlar d'elles, perquè, escolta'm, ens han obert unes portes que ara no és gratuït que les dones estiguem també en el món de la ciència.
Mira, la Sara reivindica la Jane Goodall, diu que ha fet molt per la ciència, sobretot pel comportament dels goril·les de muntanya i dels ximpanzés. Mira, el Miquel reivindica la Marta Rivera Ferrer, diu, és una experta en un tema que considero molt important ara mateix, concretament agricultura i canvi climàtic. I Epa. Diu més, la conec personalment i és una persona encantadora. La Marta Rivera Ferrer. Aquesta és la que reivindica el Miguel. I la Lourdes diu, la científica que vull reivindicar és Florence Nightingale, que va ser la primera infermera científica.
Jo reivindico...
No, perfecte, ah. Per ser reivindicat. No. El que passa és que jo volia trencar una mica, no?, la llança. Fixem-se que sempre estem parlant de gent que està morta. O sigui, bueno, aquesta no, pobra, l'última que hem dit, no?
També, però, no, disculpa.
No, però que em fa una mica de ràbia, no?, que sempre posem els mateixos noms, que la Liz Maynard, que la Rosalind Franklin.
Però perquè no les coneixem, tampoc és culpa de la gent.
Home, no, si estan a tot arreu. Arriba un punt en què dius, si les nenes s'han d'emmerillar amb gent que van treballar molt i després no els hi van reconèixer mai res, doncs la veritat és que s'escaparan per cames. No, aquí no cal que ens hi posem, perquè...
Mira, reivindiquem, per exemple, l'Anna Veiga.
Sí, l'estan reivindicant, des del Guàrdia del programa, també.
Perquè és viva, l'Anna Veiga. Sí, de fet, podria ser ara mateix en aquesta taula, sense cap problema. Doctora catalana en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Medicina de la Reproducció i Cèl·lules Mare. És, a més, la directora del Banc de Cèl·lules Mare de Barcelona i destaca per dirigir l'equip que va aconseguir el primer bebè probeta a Espanya l'any 1984. Mira, la portarem, l'Anna Veiga, un dia que parlem de reproducció assistida.
I tant.
La portarem apuntant. Aquí, la seva especialitat.
Correcte. Mira, l'Anna reivindica la seva cosina,
que és
optometrista. I li posem noms i cognoms. Es diu Candy Quintana. Res a veure amb el músic Gerard. De Sopa de Cabra, ho he dit.
Ah, és que justament aquestes són les bones, també, perquè és el que tu comentaves al principi, les cosines, les tietes, les invisibles, per entendre, les que no són celebritats, perquè també hi ha químics, per exemple, tios que no són celebritats, que ningú els coneix. I aquí reivindico la meva amiga Sandra, que havia anat amb mi a l'institut, unes notes increïbles, amb matrícules d'honor constants, que et fotia una enveja important, i que ara és química i es guanya molt bé la vida. Però ningú la coneix, és a dir, no... Si jo et dic Sandra, no saps qui és. Però vull dir que també hi ha aquest tipus de persones que es dediquen a la química, per exemple, i que ningú les coneix i es guanyen molt bé la vida.
Mireu, 5 minutets perquè siguin 2:45 del migdia. Fran, digues, és que t'estic... Tinc l'Eduardo al telèfon, no pengis, Eduardo, que ara vaig amb tu.
Com que has demanat tu persones que tinguin a la vora, que siguin també, que excel·leixin en la seva feina, doncs la Sabina diu, jo reivindico la meva germana.
Què fa la teva germana?
Mariona Cid Juglà, investigadora a l'Hospital Clínic, que, a més, ha hagut de lluitar molt en un món molt masclista.
Ostres, que tothom té una entrevista, eh? Els nostres oients, de veritat, eh? Més. Me'n vas recollint més i de seguida vinc a tu. Eduardo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Eduardo?
Molt bé, m'expressaré en català, encara que el meu idioma matent és el castellà.
Estupendo. Digues, escolta, parla amb el que et doni la gana, Eduardo, eh?
No, en català. Endavant. Jo parlaré en català.
Així
Eduardo, així m'agrada.
Mira, sí, a la Vall d'Hebró, a Barcelona, a l'Hospital de la Vall d'Hebró, apujant des del general a la unitat de rehabilitació i de cremats, hi ha tot un mural de dones molt significatives, algunes conegudes i altres no tant, que del món de la investigació i de la sanitat. I és un mural permanent que jo cada vegada que vaig, no anar molt a l'hospital, però cada vegada intent fixar-me en aquest mural, que passa, crec que molt desapercebut per a moltes persones que anem a l'hospital a la vegada. I és un reconeixement permanent que la Vall d'Hebron fa a aquestes dones.
Mira, Eduardo, em sembla molt interessant, ja no només per saber que existeix aquest mural, sinó per la importància de que les dones apareguem, sigui en l'àmbit en el que excel·lim o en el que hi som presents. Ja no demano excel·lència, per exemple, que les dones hem d'excel·lir a tots els àmbits, no? Sinó que tinguem la mateixa representació. Perquè al final... Ah, d'acord, la Gemma em demana pas, eh?
No, no, en el moment que sigui adient. Hi ha una cosa que no es té en compte en ciència i que és importantíssima, i és que no només les dones científiques estem sent no visibles, no? Sinó que les dones no són visibles tampoc com a objecte o subjecte de recerca. Tota la recerca biomèdica sempre s'ha fet en homes blancs de 40 anys i 70 quilos de pes. Per això la majoria de medicaments no ens van bé a les dones, perquè mai no se'ns ha estudiat, no se'ns coneix, no saben gaire bé ni quins són... Quan, per exemple, si ets una dona en edat fèrtil, depenent del dia del mes, les teus anàlisis de sang surten diferents.
Ara em fas pensar en un llibre que vam entrevistar ara fa un parell d'anys quan l'equip estàvem a la tarda de Catalunya Ràdio, un llibre que es diu Ets una exagerada, viatge de gènere i sexe en salut, de la Isabel Montaner i la Blanca Collvinent, que van venir aquí a Catalunya Ràdio, que ens explicaven precisament això, no? Que la pràctica mèdica no s'escapa de la mirada androcèntrica que ha considerat el sexe masculí com un referent universal dels estudis, que és el que deies ara, Gemma, i és veritat que el viatge travessa tots els àmbits mèdics, des de la recerca, la innovació, fins i tot el diagnòstic i el tractament. Com que no s'estudien els nostres cossos, com hem de saber quins efectes tenen segons quines malalties, no? O quines manifestacions tenen quines malalties en els nostres cossos. També en parlarem un dia del viatge de gènere a la medicina, perquè és tremendo, eh?
És que aquí van sortint molts temes i són constants, el degoteig és constant. Per exemple, sobre el que deia la Sònia Fernández Vidal abans dels Premis Nobel, les poques dones que havien estat premiades, l'altre dia, extrapolant-ho a altres professions, es va celebrar la gala d'entrega dels Premis Goya. Correcte. I ho van explicar, 40 anys de Goyes, i crec que només 3 dones havien guanyat el premi a la millor direcció. Això vol dir 37-3.
També és
veritat que, com que abismal, no?
N'hi ha menys, si diuen, no, és que deuen ser més dolentes. No, n'hi ha menys perquè no s'hi volen dedicar, no, perquè no estem encoratjades. Perquè això també us ho preguntaré. Vosaltres, quan vau descobrir o vau decidir que us volíeu dedicar al món de la ciència, què us van dir a casa? Va ser una espora vostra, una pulsió vostra, o a casa hi havia el caldo de cultiu perquè us hi dediquéssiu? En qui us veu emmirallar? Perquè, clar, hi ha moltes dones que sou pioneres també en decidir fer el que voleu fer. Sònia, va per tu la pregunta.
Bueno, a casa meva, la veritat és que sempre em van educar que qualsevol persona podia aconseguir el que es proposés, amb la qual cosa vaig trobar més que suport quan vaig decidir fer una carrera científica, tot i que no eren ells del camp de la ciència, els dos eren mestres d'escola, amb la qual cosa vaig sentir aquesta potenciació. Per altra banda, referents, bueno, jo he de reconèixer que els meus referents, per exemple, quan era petita, doncs eren Einstein i companyia, també Marie Curie, lògicament, i bueno, no em va ser cap frec tenir referents masculins també, que això també no ho hem d'oblidar. Els referents han de ser, segons el meu parer, persones, no? És cert que sempre ajudarà que hi hagi més dones, i jo sempre recolzo que les dones científiques sortim en els mitjans de comunicació precisament per donar imatge a aquest referent, però bueno, en el meu cas no em va afectar el fet de que els meus referents fossin homes.
Tu, en el teu cas, Gemma, et vas interessar per la genètica, sempre has explicat que no tenies cap referent familiar. En qui t'inspires per decidir fer aquesta carrera?
Estic molt d'acord amb el que diu la Sònia. Si el que has de tenir a casa és suport perquè puguis escollir aquell canvi a la vida, no només els estudis, sinó professió o el que sigui, que et donin aquest suport, no?, per sentir-te bé. I això és el que vaig tenir a casa. És a dir, continua i fes el que tu vulguis fer, perquè si se't dona bé, tiraràs endavant. La biologia és el que m'agradava, i evidentment és que no és el mateix una carrera com les enginyeries, en què realment hi ha poques noies, com la biologia, que està plena de noies. És que quan es diu no hi ha vocacions científiques, depèn. En biologia, en biotecnologia, en biomedicina, en bioquímica, dominen les noies com el 60 o el 70%. O sigui, no és un problema de vocació. I respecte a emmirallar-me, jo vaig tenir sort que en la biologia hi havia bastantes professores, una en concret, que em va mentoritzar, la Roser González Duarte, que va ser qui em va proposar fer una tesi. És a dir, de vegades és que entreposes amb la persona dient i que tenia una força mental i de dignitat científica tan alta que doncs em va dur de la mà. És a dir, també és molt important trobar qui t'ajudi en el camí. Això és molt important a les dones, és tenir o mentores o persones que realment t'ajudin.
Estic molt d'acord amb aquesta afirmació, perquè malauradament, si no tens aquesta crossa, sentia costa el triple.
Sí, digues. I amb el tema aquest dels avenços que estem vivint amb aquest tema, aquí la gràcia seria que d'aquí 50 anys, que nosaltres, els que som aquí, segurament no hi serem, que una persona pugui dir...
No vol dir, parla per tu, jo penso seriós.
D'aquí 50 anys?
Home, i tant.
Ah, molt bé, Elisenda, felicitats.
90 anys, i tant.
Mira, escolta, perfecte. Jo no hi seré. Doncs això, que amb els... Jo no hi seré.
Bueno, escolta, tampoc depèn de tu.
Amb 100 anys em voleu aquí? No, home, no. Doncs això, que els avenços fan que potser d'aquí 50 anys hi hagi referents, no?, que una persona que ara encara no ha nascut tingui com a referent una científica. Perquè això ha passat amb el futbol.
Ara.
Passa amb el futbol. O sigui, tu li dius a l'Aitana Bonmatí qui és el seu referent i et dirà Iniesta i Xavi. Però potser d'aquí 30 anys a un futbolista li dius qui és el seu referent, a un tio que es digui Pep García, i et dirà Aitana Bonmatí.
Ja comença a passar,
Ja comença a passar.
És meravellós. Ja comença
a passar. Amb la ciència i amb altres terrenys i amb altres camps el mateix.
Va, què ens dieu? El 677-38-77-19. Referents femenins. Ai, referents en el món de la ciència femenins, si us plau. Siguin conegudes o no.
Els nostres oients estan recomanant tot de familiars. De primer i segon grau. Per exemple, la Marina reivindica la Marta Prim, que és la meva tieta, catedràtica i professora d'informàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona, filla de pagès.
Oh,
l'Estrella reivindica la seva germana.
Epa, què fa la teva germana?
La Clara Vinyes, que és doctora en ciències químiques. Toma. I investigadora de l'Institut de Ciències de Materials del CSIC, el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ha treballat molt en la química del bor, que té aplicacions mèdiques.
Expliqueu-nos exactament, més que el càrrec, també què fan, perquè aquí podem descobrir coses molt interessants.
I la Montse reivindica la Patrícia Aymà, que és biotecnòloga i emprenedora científica, que està d'actualitat perquè acaba de guanyar el Premi Princesa de Girona.
Ai, per favor. Pepita, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Pepita?
Elisenda, sóc una fan teva,
Ai, moltes gràcies, reina, escolta.
Quan no eres famosa ja m'agradava.
Quan no eres famosa ja m'agradaves,
Home, clar, perquè quan has començat eres només l'Elisenda. L'Elisenda.
D'on em coneixes? Vale. Del Fricandó Matiner encara? O del Prohibit als Pares?
Què dius? Perdona.
Des d'on em segueixes, nena?
No, me refereixo a Elisenda Carot.
Ah, val. Quan em vaig inventar com a persona, a l'Apocalipsi devia ser, d'acord. Pepita,
a qui vols
reivindicar, tu?
Escolta, mira, jo tinc una neboda que està al CSIC, al Clínic, i és, ara li han donat una subvenció per un projecte que havia presentat fa 2 anys a TV3, a la Marató de TV3.
Epa!
Molt bé.
Sí, i ara ha tingut 2, però és una persona, Anna Serrano Mollar, és neboda meva, carnal, filla de la meva germana, i és un crac.
Doncs mireu...
Ja fa 10 anys va fer una investigació del pulmó, va fer uns injertos a persones, i li van... Bueno, és molt bona.
Que
molt
bonic. L'orgull que transmet la Pepita, parlant de l'Anna Serrano Mollar.
Sí,
doncs
Mollar.
Escolta'm, gràcies.
Ella està també a Sant Joan de Déu, amb Crius, també va fer conferències, ha estat a Nova York, bueno... És un crac.
Ai, per favor, quant d'amor,
Estic molt orgullosa perquè és la filla de la meva germana, Pepita.
Pepita, t'agraeixo moltíssim aquesta trucada i aquest homenatge a la teva neboda, que no és per menys. Una abraçada, bonica.
Gràcies, bonica, tu.
Adéu. Ai, senyor, va, fem una pausa i a la tornada sumarem a la conversa, la tindrem 10 minutets amb nosaltres. Sumarem a la Núria Salant, que és enginyera química, doctora en ciències dels materials i enginyera de materials i professora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ara parlem amb la Núria. Fins ara.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minutets de 2:15 PM. Avui estem parlant de dones i ciència, d'aquest viatge que hi ha en el món de la ciència, i hem dit que sumaríem a la conversa la Núria Salant, enginyera química, doctora en ciència dels materials i enginyera dels materials i professora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Núria, molt bon dia.
Molt bon dia, Elisenda.
Com estàs, Núria?
Què tal? Molt bé, molt bé. Mira, estic fent una conferència amb l'alumnat de tercer de l'Escola Santa Maria dels Apòstols de Barcelona, que s'estan portant superbé.
Ai, que monos.
Perquè jo pugui estar parlant amb tu.
Ai, per favor.
A la ràdio.
Els hi agraïm molt aquesta paciència que estan tenint. Escolta'm, Núria, tu molt sempre bé. Dius que quan un nen diu que vol ser enginyer, el feliciten, el motiven, no? En canvi, quan ho diu una nena, li qüestionen. Vols dir, no? Creus que l'inici del canvi està a casa? Ara ho apuntàvem amb la Gemma i amb la Sònia.
Hi ha una miqueta de tot. Quan una criatura petita diu el que vol ser, depèn del que digui i depèn de quin aspecte tingui la criatura que ho diu, la resposta pot ser diferent o no. M'explico. Si un nen diu O és enginyer, no he sabut mai de cap família que li digui d'on ho has tret, vols dir, això no és per tu, estaràs sol, serà molt complicat, serà molt difícil, li diran que, o que bé, vinga. Quan una nena diu que vol ser infermera, es troba amb el mateix. O que bé, mira que mona, vale, sí, infermeria fa molt per tu, tal. Però quan és al revés, si el nen diu que vol fer ballet, o diu que vol fer magisteri infantil, o la nena diu que vol fer enginyeria, llavors ens podem trobar que a casa et preguntin, no t'estan dient que no, però et pregunten, vols dir, estàs segura? En el cas de l'enginyeria i les noies, m'expliquen que els han dit, ai, però és que estaràs sola, no és cap problema. Ai, és que serà molt complicat, no és veritat. Oi, és que potser se't fa avorrit, tampoc és veritat. Sí, per tant, aquest és el punt que pot passar a casa.
O encara més, Núria, la resposta...
M'amoïna més si això passa a l'escola.
Ah, clar.
M'amoïna més si això passa a l'escola, perquè els mestres de primària acaben sent els primers referents que tenen la nostra canalla, i llavors, si els mestres de primària no coneixen les opcions tecnològiques, potser també els poden donar una resposta d'aquest estil, tot i que confio que cada vegada menys, eh?
Però, Núria, ara et deia, ja no només esperar la resposta de la criatura, sinó de vegades respostes suggerides, no? Tu què li agraden els animals, no? O tu què voldràs ser? O li agraden les cures, no? A una nena segurament li diran, què voldràs ser? Infermera? No li diran directament metge, no li diran investigadora, no li diran veterinari, no?
Exacte.
També les respostes suggerides que fem els adults.
Sí, i això té una història social. Antigament, el que era la formació i les cures estaven en mans de les monges. Llavors, les monges s'encarregaven d'educar els nens i les nenes, sobretot els nens i les nenes pobres, perquè els rics tenien institutriu, i eren els que tenien cura de les persones. Clar, quan deixem de tenir monges al servei de la població, comencem a tenir mestres i infermeres. Llavors, a més, els primers contractes de les mestres i de les infermeres estaven obligades a ser solteres.
Ostres!
Per poder-se... Sí, clar.
Per poder-se dedicar 100%.
Per això les mestres deien senyoreta.
Oh!
Per això les mestres... Clar! Oi, Elisenda, el català...
Per favor, acabo de descobrir una cosa etimològica que no hi havia pensat mai. Per això es diu senyoreta, perquè...
Mestres...
Ostres!
A les mestres els deien senyoreta perquè hi ha un contracte que el pots buscar per internet, que és el contrato de las maestras de 1932, que el primer article diu la senyorita se compromete a no casarse. I això ho feien per garantir la lliure disponibilitat geogràfica i d'horari laboral a les noies. I aplicava a mestres, a infermeres i a bibliotecàries.
Ostres, que fort. Núria, escolta'm, sempre insisteixes en les entrevistes que t'he llegit en què cal fer encara molta promoció per tenir dones de tecnologia. Aquí parlo de tecnologia, eh? Tant a cicles formatius com a universitat. Tu ara que estàs a classe, com es motiva les noies a estudiar enginyeria?
Com es motiva les noies per estudiar enginyeria? Crec que una de les maneres per motivar a les noies a fer enginyeria és proporcionar models i referents. Donar-los noms de dones que abans que elles van fer grans coses però que no surten als llibres. Perquè els llibres, i ara és la conferència que estic a punt de donar a aquest grup, tenen com a referents els models d'Einstein, de Da Vinci, Gaudí, aquests noms surten i tothom els coneix. I com que són tan coneguts, no cal que expliquis què van fer perquè ja ho saben.
Clar.
Però inventores no surten. Llavors,
mira,
la mancança de dones referents tant en l'àmbit de la creativitat, de fabricar coses, ha pogut fer que alguna noia es plantegi inventar no és per noies. I això no és veritat. Ni és veritat, ni és just, perquè han hagut grans inventores que han fet coses magnífiques que gaudim a dia d'ara. Si vols, bueno, te puc posar un exemple. Tinc més de 20.000 noms.
Posa'm un exemple, però espera, he de donar el context.
Quantes
perquè
hores estic que tenim?
La Núria Salan ha escrit els textos dels dos volums del llibre L'enginy invisible, publicat ara al mes de febrer, que recupera precisament històries de dones pioneres. Dona'm un parell d'exemples, que la gent pugui interessar-se per seguir investigant.
Doncs, mira, per exemple, Josephine Cochrane va inventar el rentavaixelles. Però el rentavaixelles no ho va fer perquè amb ella li fes mandra fregar plats, sinó per garantir que els plats quedessin lliures de bacteris, perquè un plat amb bacteris era una font de sepsis per a una criatura que després menjava en un plat brut. I ho va fer per salvar a molts nens i nenes de morir de mal de panxa provocat per un plat contaminat. Però la Josephine Cochrane no la coneix ningú.
Ostres.
Després, més
Josephine
clar,
Cochrane,
més
invent... apuntem.
Josephine Cochrane, sí. Després, quan agafes una bossa de paper, d'aquestes bosses de paper amb nanses, darrere hi ha el talent de la Margaret Knight, Margaret Knight treballava en una fàbrica de sobres, de tartes, i un dia li va sobrar un tros d'entrepà. El va voler posar en el sobre, i clar, el sobre és 2D i l'entrepà 3D, per tant no encaixa. Va desmuntar aquell sobre de paper, el va tornar a plegar, de manera que va fer com un sobre amb cul, i allà hi cabia bé. Quan va arribar a casa, va plantejar com havia de modificar la màquina que plegava paper perquè el plegar paper fes una bossa
amb cul
de paper. Ah, clar, i després ja van venir les nanses. Si no hagués estat per Margaret Knight, les bosses de paper que hi havia eren com un con i es trencaven amb no res. I clar, seria un desastre perquè les bosses de paper són de gran utilitat, no? Doncs Margaret Knight la tenim darrere. Però és que tenim invents de dones arreu. Arreu, per tot, la nevera, el congelador, l'aixugaparabrises, l'airbag, la màquina que pintava les ratlles per separar carrils per conduir.
Però el és wifi, que a veure, la Heidi Lamar ja és més coneguda.
Núria, i a mi m'encanta quan parles del bany Maria.
A veure, explica'm això del bany Maria.
Maria la Jueva va ser la primera dona alquimista de la història. Maria la Jueva, Maria la Profetessa, els seus deixebles parlaven d'ella, tot i que l'edat mitjana van intentar cremar tot el que quedava d'ella, no? Doncs Maria la Jueva va dissenyar un sistema que consisteix en posar aigua a bullir i quan l'aigua està bullint, a dintre hi posem una cacerola per fondre xocolata. Com es diu aquest bany?
Maria.
Com es diu aquest bany? El bany Maria, no? El sí. Bany Maria es diu bany Maria per la seva inventora Maria la Jueva. No es diu bany Maria ni per la galeta Maria. S'estan rient aquí amb mi. El bany Maria, si l'hagués inventat un senyor, es diria banyo Manolo.
Però Maria... Per això no va ser així. Ai, Núria.
Però Maria la Jueva no surt a cap llibre i, tot i que l'utilitzem pràcticament a diari, s'utilitza per tot. Però Maria la Jueva no surt enlloc.
La Núria, la podeu llegir a l'Enginy Invisible, aquests textos
invisible.
Dels dos volums.
A cada llibre
eh?
Hi ha 75 noms i, a més, estan posats per ordre cronològic des de Maria la Jueva fins a la més jove que he trobat, que és la Judit Giró, que aquest any farà 30 anys, i la Judit Giró ha dissenyat, és catalana, és nostra, que ha dissenyat un test d'orina per detectar si una dona té càncer de mama.
Uau.
A partir d'un test d'orina.
Mira, et dic una cosa, Núria, ja t'atraco. Dues coses he de dir. En aquest llibre hi surt la Gemma Marfany, que avui ens acompanya, la Gemma catedràtica en genètica.
Hola, que t'he demanat pel bany Maria.
Sí. La Gemma hi apareix i, per altra banda, t'he d'emplaçar un dia que vinguis tranquil·lament, Núria, i parlarem d'invents, inventores, invents catalans. Volíem fer un tema d'invents catalans i hem dit, calla, ja que tenim a la Núria, també intentarem portar la Núria perquè ens expliqui aquestes inventores catalanes i a veure si en portem alguna de les últimes. Ara tu feies menció a la Judit Giró, doncs a veure si podem portar la Judit Giró aquí a l'estudi. Gràcies, Núria, t'alliberem. Ja farem espai. Una abraçada bonica.
Una abraçada, moltíssimes gràcies. Petons a totes.
Adéu, Núria.
S'hauria de dir bany Maria la Jueva.
Ho hauríem
de fer més llarg. Crec que seria la solució. I després també s'han dit coses molt interessants. Ha parlat del tema aquest de la senyoreta. Ha dit que era de l'any 1932. 1932, és que d'això no fa ni 100 anys.
No, és que és molt
no fa ni 100 anys, és una cosa molt recent. Per tant, clar, demostra que la societat encara segurament està molt encarcarada. Com estoves una cosa que només fa 100 anys era així.
El 677-38-77-19, reivindiqueu dones del món de la ciència, siguin conegudes o no. De fet, aquest és el drama, que la majoria fan coses interessantíssimes i no són conegudes. Què en diu en Fran?
Mira, la Cati reivindica la científica i oceanògrafa Josefina Castellví, recordem que
va morir
el
febrer.
El mes de febrer, fa tot just un mes. Diu gran divulgadora i experta i coneixedora de l'Antàrtida. Hi ha més oients que l'han reivindicat també, la Sara, el Josep Maria... I també la Teresa. El Joan diu, jo reivindico la meva neboda, la Farnés Amagant, que és doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona i ara està dirigint un laboratori a la Universitat de Sant Louis, als Estats Units,
collons,
sobre reproducció assistida.
Home, l'hem de convidar, també.
Muntar un tema amb la Naveiga, doncs hem de parlar amb la Farnés.
Aquí també. Estan sortint
tema.
Moltes convidades,
Ostres, tu,
mira, la Montse reivindica la seva filla Aina, que acaba d'acabar ara mateix el doctorat en genètica.
Epa.
Amb la nota màxima. Aina, estic molt orgullosa.
Sí. Mira, ara va ser en el meu departament.
Potser sí.
Perquè acaba de llegir una que es diu Aina.
Ah,
doncs mira,
ostres,
no fotis.
Li hem demanat els cognoms.
Pregunta-li al departament, que potser està al departament de la Gemma Marfany. Gemma, ara, en relació a això, fora de micro, tu em deies, és molt important, l'única manera de combatre el que està passant és fer xarxa. Explica-m'ho, desenvolupa'm això.
Bueno, jo crec que hi ha una cosa que no en som conscients i és que els homes fan xarxa des de tota la vida que fan xarxa en els seus coneixements. Sempre han quedat per prendre una cervesa, un cafè o el que sigui. És a dir, ells ja saben fer xarxa. Les dones, en general, no ens hem dedicat a fer aquesta xarxa. La tenim, però fixeu-vos en com les dones que tenien crios petits o estan al mateix barri s'ajudaven entre elles perquè, si no, no es podia sobreviure. Doncs aquest mateix concepte aplicat en ciència. A part de poder tenir mentores, no cal que sigui el teu director de tesi o directament jeràrquicament, sí que és molt important trobar companys, companyes de viatge. Companyes amb les que en els moments durs la pena és la meitat i en els moments bons no t'importa compartir el glamour del premi, no? I és molt important perquè així d'aquesta manera tant pots tenir igualtat d'edat i de dificultats com d'una persona com jo que estic assentada i que ara m'interessa molt més ajudar a les noies més joves a que puguin continuar i sobreviure ajudant-les en aquests moments, no? És a dir, i és sinèrgic.
Mira, estic molt d'acord. Jo he creat un grup, això no ho hauria d'explicar, perquè clar, és un grup particular, que es diu Solucionets, on hi vaig incloent dones que han passat per aquest programa, perquè us conegueu entre vosaltres, també, dones que són importants, per tant, estareu incloses, si voleu, en breu en aquest grup, i hi ha gent molt interessant, gent dedicada a la política, gent dedicada a la ciència, gent dedicada a l'advocacia, arquitectes, comunicadores, i és superbèstia quan tens una necessitat de dir, ostres, on puc acudir per trobar això? Saps el que és que se't moguin 10 fitxes a la vegada? Sí, sí. Dius, mira, ostres, això és fer xarxa en estat pur, eh?
És que fora d'aquests estudis n'estic veient una, la Carme Lloberes. És allà fora parlant amb gent. És una altra que deu ser en aquesta llista. Una altra dona en un món molt d'homes.
Sònia, el tema de fer xarxa, no sé si volies afegir alguna cosa al que ens està dient la Gemma.
Bueno, el tema de fer xarxes és que el com que les societats des de la nit dels temps és el que ens ha fet, és el que ens ha fet tirar endavant, com és els romans. Per tant, sí, efectivament ho trobo essencial.
Deixeu-me dir-vos que queden 10 minutets de programa. Aprofiteu per reivindicar les últimes dones que vulgueu dir. El 677-38-77-19 o el 93-201-7474. Digue'm en una i vaig a la pública, me'n queda una.
Doncs mira, la Laia reivindica la persona que va inventar aquell líquid blanc per tapar els errors de text, també conegut com a...
Tipex!
Era una dona?
Bette Nesmith.
La mare que em va matricular.
Tipex! La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7 minutets i seran les 2 del migdia. Ara, fora de micros, estàvem fent una cosa molt interessant, perquè jo deia, ostres, jo estic demanant que la gent reclami inventors, inventores, inventores, científiques, ens ho digueu a través del WhatsApp o a través de la trucada, i jo ara li estava dient a la Gemma, jo tinc una mare que és inventora.
Sí, sí.
O sigui, és d'aquelles persones que ella no està titulada en ciència, però té un problema i s'escarrassa a buscar la solució, sigui com sigui. Li va donant voltes i voltes i voltes fins que aconsegueix aquella solució tècnica, no? Quantes mares, quantes àvies seran com la meva mare, no? De dir, potser no estan en un laboratori, no? Però han acabat trobant resposta. Jo la veig que és una ment creativa que si hagués tingut estudis, hagués tingut temps per dedicar-s'hi, hagués sigut una inventora de primera, no? Quantes mares, quantes àvies, pregunta per vosaltres, Gemma i Sònia, són inventores perquè responen a una necessitat, no? Sònia, si vols respondre tu, que ets lluny.
Sí, efectivament, de fet, tenen la peculiaritat, pensava en mi mare, que tenia la peculiaritat de trobar solucions a tot arreu. Jo penso que això és quelcom bastant comú en totes les mares i àvies.
Absolutament.
Bé, de fet, hi ha allò dels remeis de l'àvia.
No, però ja no, més enllà de les remeieres, de solucions tècniques. O sigui, el que passa a casa meva...
Sí, però és el mateix,
Tecnològiques,
utilitzar, bueno, tècniques o tecnològiques, depèn del que utilitzis, però aquesta capacitat de ser capaços d'agafar objectes i projectar com els pots utilitzar per millorar una altra cosa.
Tu ara em donaves un exemple, el de les tisores. Expliquem-lo, si et sembla.
Bueno, mira, aquesta és d'una tècnica de laboratori que ja no està, perquè ja s'ha dedicat definitivament al patchwork, que es deia Olga González Angulo, que li encantava el patchwork, feia obres d'art amb el patchwork. I el problema que tenia és que no podia tallar bé el que seria el teixit, la roba, perquè les tisores, clar, no et permeten apujar bé damunt de la taula.
Perquè si t'aixeca la roba, aleshores no fas una línia recta.
I no pots fer una línia recta. Llavors, ell es va inventar que la part de baix havia de ser plana per poder resseguir perfectament. I fins i tot va intentar fer un registre de patent, etcètera, etcètera, però mentre va fer el registre de patent, clar, tu has de pagar i has de protegir i no sé què. I mentre està en tot aquest procés, doncs, bueno, algú altre que la va veure com ella ho feia en tots aquests concursos internacionals que va guanyar de patchwork, ho va patentar.
Li van pispar, li van manllevar,
Però la idea era boníssima.
Sí, sí, no, no, sí, jo al·lucino a dir, mira, només us diré una frase que diu el meu marit, que diu, tu això planteja-li a ta mare, i diu, si no hi ha solució, si no la troba ta mare és que no hi ha solució.
No hi ha solució possible.
Imagineu-vos quina ment creativa tenim a casa. A veure, el 677-3877-19, últimes reivindicacions.
Estava responent ara al missatge de la Cristina, que diu, si us plau, necessitem més programes com el d'avui, perquè en general coneixem molt poques dones científiques, tècniques, investigadores, i cal normalitzar-ho dins de la nostra rutina. El Jesús vol reivindicar la Magda Campins, segurament la recordareu perquè diu és una epidemiòloga catalana.
Home, i tant.
Que a més va ser nomenada presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid-19, recordeu, en els anys de la pandèmia. El Jordi i la Catherine Johnson, matemàtica, que va calcular la ruta de l'Apolo, entre d'altres coses, és a dir, sense ella no hauríem pogut arribar a la lluna.
I sense calculadora.
Hòstia. Imagina't.
Mare de Déu.
Encara més mèrit.
Va, molt breument, Núria, bon dia.
Bon dia.
Qui vol reivindicar tu?
Mira, la Maria Montessori.
Epa!
I escolta'm, sempre he sentit dir el mètode Montessori, però mai diuen que era una dona. I què t'imaginaves? Pues que era un home. I resulta que és una dona que ha treballat moltíssim per traure tot el que ha tret. Primer va començar de metgessa, bueno, de medicina, i va acabar en la educació.
Educació infantil.
Fantàstica.
Mira, m'encanta que diguis això, Núria, perquè me la deixes votant, que em queda un minut i mig per acabar, però m'ha agradat això. De vegades fins i tot coneixem el cognom, però no sabem el nom, o de vegades fins i tot hi ha homes que es citen amb noms i cognoms i les dones de vegades amb el nom i fins i tot escurçat. Això són micromasclismes, però que no ens desviïn, eh? Gemma, ara feies tu una reflexió, no? Que no ens desviïn del focus important dels masclismes reals.
Sí, bueno, és el que jo estava dient, bàsicament, perquè ens fixem de vegades en els detalls, que són símptomes d'alguna cosa, però l'important no és el detall. L'important és, a mi em poden dir nena, no és que m'agradi, però el que jo vull és que em tractin no com una nena.
Si em dones 6 milions d'euros per recercar, digue'm nena, si vols.
Exacte. Vindria a ser aquí. El problema és que et diuen nena i no tenen els milions d'euros.
Ara. Núria, gràcies per trucar. Bonica, una abraçada.
A vosaltres. Bon dia.
Adéu, adéu, bon dia. Va, Fran, últims missatges que hem de marxar, que ens queden un minut i 20 segons.
Mira, la Susana reivindica l'Adela Simón Pera, que va revolucionar el sistema sanitari català, anul·lada pel règim franquista, va marxar a Anglaterra i a la seva tornada va reorganitzar el sistema dels hospitals de Santa Creu i de Sant Pau. I per cert, ens ha escrit l'Olga, que és enginyera superior, no va tenir referents, va estudiar enginyeria perquè li agradaven molt les matemàtiques i la química i sabia que això li podria donar una bona feina.
Ole, vosaltres. Avui us agraeixo especialment la participació a tots els que heu escrit, a tots els que heu trucat, als telèfons i vies de contacte habituals. Qui s'emporta les mels d'Alemany, Fran?
Doncs mira, se'ls emporta la Rosa, que reivindica la Maria Àngels Cardona i Florit, que era una biòloga, ecologista i botànica vinculada a Menorca i també a Barcelona.
Doncs s'emporta aquestes mels d'Alemanya. Avui hem conversat amb la Gemma Marfany. Gemma, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies als ambients.
Gràcies a la Sònia Fernández Vidal, també, que la tenim des dels estudis de Ràdio i Televisió d'Andorra. Gràcies, Sònia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bonica. Gràcies per ser-te la gentilesa dels companys de l'emissora Ràdio i Televisió Andorra, que ho han fet possible. Moltes gràcies, estimat David Balaguer, el nostre col·laborador estrella.
De res, m'ho he passat molt bé i avui he après moltes coses, coses que no sabia.
I m'agradaria haver-les retingut totes, però seguirem fent programes.
I d'això es tracta la ràdio, d'aprendre coses, i la solució va d'això.
Ai, David, gràcies, estimat. Fran Domènech, que ens tornem a sentir demà, eh?
Demà ens tornem a sentir.
Demà dijous, parlem de trasplantaments. Qui pot donar òrgans? Com es viu amb un pulmó que no és teu? Què implica donar un òrgan genuïnament, fer-ho per altruisme? Doncs aquí, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una busquem la solució.